A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 14 minuts amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sitges, la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració d'Eurolocal. Benvinguts a l'Hora d'Europa. Gairebé assumim d'entrada que no hi haurà prou Hora d'Europa per parlar de moltes de les coses que avui ens porten Joaquim Millán, perquè fins i tot en el paper no apareix el que també ha estat un tema que ha merescut molta reflexió aquests darrers dies, però que ara ja gairebé l'hem passat, el 20è aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Però és que avui anirem a la Xina i anirem als Estats Units. Ha estat també notícia dels darrers dies, doncs, la relació entre aquestes dues, les dues grans potències a hores d'ara, o les que tothom mira a hores d'ara. Joaquim, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
El mur ens ha passat gairebé d'una revolada, eh? Es van tirar a terra les peces del dominó i la celebració ha merescut algunes reflexions, òbviament, durant la jornada i a posterior, però ara dona la sensació com si l'haguessin passat ja així de cop, eh?
Sí, la veritat és que ha sigut una cosa que jo penso que moltes vegades ens passa també aquí amb la nostra història, i és de que valorem les coses amb el temps, no? Jo crec que haver celebrat o haver commemorat la caiguda del mur de Berlín ara fa pocs dies, que ho hem vist tots amb aquestes imatges, jo penso que és interessant de conèixer, especialment per la més gent més jove, perquè és una mica quina Europa teníem, i estem parlant de fa pocs anys, quina Europa tenim avui, no? I per tant, a més amb aquesta reflexió, jo crec que era molt important parlar de la caiguda del mur de Berlín, perquè va ser el punt d'inflexió en el qual vam començar a treballar per una Europa 27, amb tots els problemes que tenim amb Europa 27, etc. I darrerament amb alguns programes ho hem comentat, no? Que no és tot tan maco i que, bueno, que hi ha alguns problemes que tenim amb una crisi de més, que els agreuja, però que, bueno, que és la nostra realitat europea. No?
Comencem precisament per aquí. Fa 20 anys enrere, la Unió Europea, coneguda encara aleshores com a Comunitat Econòmica Europea, no?
Correcte.
Quants estats el formaven aleshores,
pues Joaquim? En aquells moments estem parlant del 89, eren 12 ja, perquè Espanya i Portugal havien entrat, després de Grècia, i per tant érem 12. Imagina't. No havíem ni fet aquella a l'Europa 15, que era ja una mica el centre d'Europa que vam
començar. Ara fa riure, eh?
Sí, clar, imagina't. Menys de la meitat dels que som ara.
Per això. Ara fa riure.
Estem parlant de fer 20 anys, eh? Vull dir, no estem parlant tampoc de fa tants anys. Que, per tant, jo crec que en aquell moment va ser un tema important, perquè, ja et dic, va ser una mica el punt d'inflexió d'aquesta construcció europea, un pas endavant d'aquesta Europa 27, que en poc serem, almenys jo crec que 29, perquè Islàndia i Croàcia, pues, amb els propers 2-3 anys màxim, jo crec que entraran a formar part de la Unió Europea per unes qüestions de facilitat, pels deures que complert, etcètera, i però perquè realment, doncs, hi ha aquesta voluntat per part de la ciutadania d'aquests dos països, i això també va estar un punt de retrobament, no? De retrobament, diguem-ne, dels europeus que durant molts anys també havien viscut, després de les dues guerres mundials i especialment de la segona, d'esquenes uns als altres, no? Vull dir, jo crec que aquest també és un tema important. I avui veiem que és important perquè amb aquesta Unió Europea 27 tenim encara un paper important a jugar al món, on tu molt bé deies ara, i avui en parlarem, que en aquests moments tenim dues grans potències, que ningú s'esperava molt de la Xina que fos tan aviat, però ja la tenim aquí, i tenim Estats Units, la Xina, que juguen la Champions League, i després tenim...
Qui ho pensava fa 20 anys,
sí, per exemple, no? I per tant això ha canviat molt, no? I després tenim Rússia, la Unió Europea, i alguns països que a vegades d'Europa diem emergents, com la Índia i Brasil, que ens estan passant ja, no? Que a vegades es fa gràcia, des d'aquí els dius països emergents, i ells et miren i diuen, home, comencem a mirar les xifres, no tan emergents, Per tant, i hem vist també com en poc temps hem passat del G7-G8 a un G20, I això fa molta gràcia, però en el fons també és, bueno, posicionar-nos una mica en aquest món que ha canviat molt en els últims anys i canvia molt ràpid i que, a més, vull dir, on tothom també té un paper i vol jugar un paper, no? Cosa que abans no passava. No?
D'aquí uns moments saludem a Marina Gallés, abans, però en aquesta Europa que ara ha recordat el 20 aniversari de la caiguda del món de Berlín, Alemanya està tornant a agafar aquell paper que havia tingut fa anys enrere, i sobretot Angela Merkel, aquell paper d'estadista...
Jo crec que ara has dit la no? paraula que és Angela Merkel. És a dir, en aquests moments Alemanya té la sort de tindre un lideratge fort dins el que és els lideratges que en aquests moments tenim a la Unió Europea dels 27, que és la senyora Merkel.
Una dona forta, discreta,
correcte,
pragmàtica...
On inclús ens podríem emmillar tots una mica, no dir, bueno, un líder sòlid, etc, que sap també pactar, perquè tampoc, quan ho mires, tampoc és que ho tingui molt fàcil a casa seva per poder tindre aquest lideratge, però té un respecte pel seu propi partit, pels partits inclús de l'oposició, els socis de govern, a nivell europeu, vull dir, parla poc, però el que la gent se l'escolta, té sentit comú. Jo crec que s'està imposant també un estil que fins ara no teníem amb altres presidents que tots tenim al cap, vull dir, tenen un altre estil de fer les coses, però jo crec que podem una època de crisi, la gent el que vol és gent que tingui sentit comú, més tranquil·la, més sòlida, I jo crec que la senyora Merkel, en aquests moments a Alemanya, té la sort de tindre la senyora Merkel liderant el país i liderant ja la Unió Europea en molts aspectes.
10 i 19 minuts. Durant aquests dies, les nostres mirades han anat cap a la Xina. Barack Obama, del qual en fa un any ja de la seva arribada, bé, de la seva arribada no, de la seva elecció in pectore com a president dels Estats Units, de la seva arribada al poder aquest mes de gener, en farà un any ja exacte. Barack Obama ha arribat a la Xina, Barack Obama ha parlat de drets humans, Barack Obama ha parlat sobretot d'economia. A l'altre costat del fil telefònic saludem a una advocada i consultora en relacions amb la Xina que ha estat vivint darrerament 2 anys a la Xina, obrint un despatx d'advocats a Guangzhou, també conegut com Canton, al sud-est d'aquest país enorme, d'aquest país que els pares i els avis deien el dia que la Xina necessiti sabates, i el dia que la Xina necessiti, i el dia que la Xina, i ara la Xina és una, no una potència emergent, és una potència que ja ha fet uns Jocs Olímpics i que li ha dit al món que és allà, que són tanta gent, que són gent disciplinada, treballadora, que són moltes coses a la vegada, que són la fàbrica del món. Saludem Marina Gallés. Marina Gallés, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La imatge que tenia de la Xina, Marina Gallés, abans de posar-hi els peus, quin era?
Bé, la veritat és que era bastant poca i suposo que és la que tenim tots, no? Ha de ser un lloc meravellós i molt, com amb molta pau i ple de cultura, ple de saviesa i no sé, si tot el món oriental, no? Una mica en general.
I després d'haver estat 2 anys a la Xina, quina és la imatge?
Allò és un bullici, allà hi ha moltes idees, molta gent, moltes coses passant i de pau i tranquil·litat ni una, perquè són sorollosos i tenen ganes de dir-nos, escolta, que estem aquí, eh?
I aquesta és una, no sé si dir, una declaració d'intencions a la qual Europa, la resta del món, n'està fent cas o n'està fent el cas suficient?
Jo crec que en part sí, però és el que estàveu comentant en la conversa que estàveu tenint abans, amb el sentit de no som un país emergent, nosaltres ja hem emergit, i per això ens heu de tenir en compte, no com a potència, sinó com a present.
I per tant, d'un present que no sé si fins a quin punt serà en el futur o expressió d'un canvi en la globalitat, d'un canvi en els sistemes de poder, d'un canvi en la divisió del món i en els països més forts i en els països més dèbils des del punt de vista econòmic. La Xina es ficarà a dalt de tot.
Sí, jo entenc que sí, principalment ni que sigui per nombre de població. Nosaltres sempre, bueno, perquè venim d'on venim, doncs estem més avançats a pensar des d'una manera europea, i a la que et mous allà dius, potser hem d'anar traslladant al centre del món, no? Més allà, bueno, Europa i Amèrica, però clar, la primera cosa que et trobes allà i és una cosa molt significativa, són els mapes. Europa i Espanya queda totalment a l'esquerra, ells tenen Xina i Japó al centre, i a l'altre cantó està Estats Units. Per tant, nosaltres som aquella cosa que queda a l'esquerra, que val, que en el passat va ser molt important, sí, però ja veurem ara, saps?
Ara us heu expressat amb molta, d'una manera molt gràfica. Europa és el passat, d'alguna manera?
Sí, no, perquè, bueno, és com sempre, bueno, no sé, és com la vella Europa, no? Mm-hmm. És una persona anciana a la qual l'has d'escoltar i l'has de tenir en compte perquè té tota la saviesa i tota l'experiència, però potser és hora que uns altres agafin la regna.
D'acord, la pregunta però seria, i com a professional, com a advocada i consultora en relacions amb la Xina, si el sistema de desenvolupament que està, diguem-ne, exemplificant aquesta Xina del segle XXI, respon més o menys al que caldria esperar d'una civilització avançada, si respon des del punt de vista de les relacions socials, de les relacions econòmiques, de les relacions laborals, de la qualitat de vida o d'alguna forma d'aquesta qualitat de vida que Europa encara cerca per als seus ciutadans, si això és aplicable allà, o la metodologia del sistema, tal i com està muntat a la Xina, no respon a la nostra manera d'entendre que seria la millor relació entre l'home, l'estat, l'economia, en definitiva.
Clar, és que la Xina també porta la seva motxilla i porta la seva història al darrere, i la veritat és que, sobretot a l'últim segle, doncs ha estat un segle molt dur per ells, i una cosa que han après és que cada vegada que ha vingut un estranger, doncs no els hi ha anat massa bé. Mm. Llavors, tot el que són idees noves, ells segueixen pensant, i potser és una generalització, sí, però sí que hi ha com aquesta sensació de el que vingui de fora serà dolent. Nosaltres aquí tenim les nostres coses i ens ha funcionat, perquè som molts milions, i Déu-n'hi-do la pau que tenim, amb totes les cometes i els peròs i les excepcions, eh? Mm-hmm. Però amb aquesta sensació de el que ve de fora potser no és tan bo per nosaltres. Amb ells els hi pot haver funcionat, però nosaltres som d'una altra manera.
Però, en canvi, sens dubte us interessa les relacions amb la resta del món, això està clar, no?
Clar, clar. Per altra banda, ells veuen totalment necessari que per si sols no se'n sortiran per... Bueno, i també em pareix per això, perquè si vosaltres estrangers heu vingut i us heu aprofitat de nosaltres, nosaltres ara també ens hem d'aprofitar de vosaltres.
O sigui que gairebé es veu amb aquesta reciprocitat.
Sí.
És a dir, l'estranger s'ha aprofitat de la Xina i ara la Xina, per dir-ho d'alguna manera, torna aquesta pilota que en el seu dia, doncs, les forces dels antics imperis europeus, doncs, varen deixar la Xina. Es veu d'alguna forma com una certa, no sé si dir, reciprocitat? Ara serem nosaltres el que ens hem d'aprofitar de la debilitat dels altres?
Sí, una mica simplificant-ho.
Una mica simplificant-ho, sí, sí.
Però perquè ens entenguem, una mica sí que és així. I suposo que això és el que ara s'està veient amb tot el protocol de Kyoto, esperem que sigui de Copenhague, no?
Perquè
vosaltres tot això no ho heu estat complint i heu pogut evolucionar. Per tant, nosaltres, doncs això, ens hem de seguir aprofitant del que vosaltres també us vau aprofitar, de poder estendre-us pel món, poder fer la vostra revolució industrial, poder-ho fer tot contaminant. Per tant, jo ara he de fer el mateix i m'he d'aprofitar igual que tu t'has d'aprofitar.
I aquest capitalisme a la xinesa es basa, sí, ho diem així perquè és una barreja prou singular, aquest capitalisme a la xinesa que es basa en un model de societat nascut d'un règim on va imperar, diguem-ne, la disciplina més absoluta en la forma d'actuar davant de la vida, no? O sigui que, d'alguna forma, el sistema té una base social que li funciona perfectament. Gent que està acostumada al sacrifici, a la disciplina, a no pensar tant en els drets individuals legítims, absoluts, sinó pensar sempre en el bé col·lectiu, les hores que facin falta, etcètera, etcètera, no?
Sí, 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 això és una de les coses que em va sorprendre més, perquè dius, bueno, me'n vaig a un país comunista, no? Mm-hmm. Però acabes arribant allà i et pensar si són més capitalistes que nosaltres o depèn de quins altres països que estàs trepitjant. amb el sentit aquest, perquè està tot molt barrejat. Sí que hi ha el sentit aquest col·lectiu que comentaves, sacrifici pel bé comú i tot plegat, però a la vegada també ha imperat la idea, que per mi és una idea capitalista, de jo primer i la resta no m'interessen, jo aquí faré el que a mi em convingui.
Perquè, com ens apuntava aquí ara en Joaquim, la Xina està fent a l'Àfrica el que va fer Europa en el segle passat.
Sí, estan portant tot un desenvolupament que jo no puc anomenar cooperació, perquè
no ho és.
No hi ha la part aquesta recíproca. Ells estan ajudant, perquè sí que és veritat que s'estan construint carreteres, hospitals i tot plegat, però més per interessos d'ells que no perquè li interessi a l'Àfrica.
Ho dic perquè d'alguna manera Obama se'n va a la Xina i la Xina se'n va a l'Àfrica.
Sí.
I la Xina se'n va a l'Àfrica amb la clara intenció de dir venim a ajudar-nos, però està clar que d'aquest ajut nosaltres n'hem de treure un rendiment que serà el que sigui, no?
Sí. És precisament això.
És precisament això, és un colonialisme del segle XXI, això que deien.
Sí. No, i a part, o sigui, a part de la part exterior, jo el que em referia abans també és a la part interior. Estan provocant tota una sèrie de consumisme... que per mi això també va lligat al capitalista de productes ràpids, que molt cars, però que els 3 mesos ja estan passats de moda i te les de tornar a renovar. Parlo de mòbils, parlo de cotxes, parlo de tot això.
Creant necessitats, vaja.
Sí. I de fet és això, companys meus xinesos, doncs, que tenien un mòbil més xulo que jo i cotxe i no sé què, hi ha unes coses que dius, però sigui... que no els hi donava temps de disfrutar-lo, perquè els 3 o 4 mesos ja en tornaven a tenir un de més xulo.
Per això us preguntàvem a l'inici, Marina, si això, no sé si ho veieu massa normal, però sí que aquest és un model a seguir, o veritablement el que està fent la Xina és un model que vam fer servir en el seu dia a altres potències i que, bé, va acabar com va acabar.
Sí, i és el que veig, que segurament no estan posant nous patrons.
S'estan fent servir els de tota la vida, no?
Clar, diguéssim el nostre, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
I en tot cas adaptat a la seva.
D'acord.
Perquè, bueno, per exemple, allà no comercialitzaran a gran escala el vi, perquè amb ells el vi no els interessa, però sí un mòbil. En canvi, aquí et posaràs a vendre productes així més de qualitat i tot plegat, però, per exemple, aquesta fórmula allà no funcionaria, no?
D'acord.
Per tant, allà el que fas és productes de primera necessitat i això, que s'hagin de canviar amb una periodicitat bastant alta i tot plegat.
Perquè la màquina no deixi mai de funcionar.
Això mateix. I vinga a funcionar i vinga a comprar.
D'acord, perquè és clar, es creen noves necessitats, es crea una manera, diguem-ne, un sistema capitalista igualment, a partir d'una base social a la qual, i l'advocada ens dirà si quan va viure aquesta experiència xinesa, si les qüestions dels drets laborals, dels drets socials, o fins i tot aquest obstacle que ha tingut Obama als Estats Units de la sanitat pública i els drets sanitaris universals, si això són temes que sovintegen a la Xina o d'això no se'n parla a la Xina.
No, d'això no se'n parla, clar, tu ho veus perquè és una cosa, bueno, doncs, com que...
Ja molt assumida aquí, no?
Clar, tu ho portes molt assumit, però clar, quan vas allà i resulta que la sanitat tampoc és pública, que és una cosa que a mi em xocava pel que fa als ideals comunistes, que jo entenia que això arribava a tothom, doncs resulta que no. Et trobes amb gent que no reivindica els seus drets laborals, perquè... Bueno, tampoc no tenen aquesta tradició de reivindicativa, no? I clar, et trobaves en moments així, bueno, per mi xocants, amb el sentit de, bueno, una sèrie de drets que jo ja tenia com assumits, resulta que aquí no hi són i a sobre no els demaneu.
És allò que ens passa, no? Que poder també des d'aquí pensar, teníem la nostra idea d'un país comunista, amb el que pensàvem que això significaria la Xina i tal, i quan arribes allà dius, ah, jo tenia assumit que això aquí devia ser una cosa més normal i resulta que no, que és excepcional.
D'acord, és que ho
penso. Jo penso que també el que deia abans la Marina, doncs, i el que dèieu, que també penso que aquest model que ells estan utilitzant, que ens sona molt, dius, mira, això ens sona bastant, jo crec que nosaltres és un model en el qual hi hem estat durant molts anys per arribar i ells ho han fet amb, pam, en 10 anys han passat d'un model a un altre. Com deia la Marina, de no tindre mòbil a canviar-te el mòbil cada 3 mesos, no? Cada 4, no? Que això nosaltres hem portat un procés, no? Els primers mòbils que vam tindre, després no sé què, després tothom tenia mòbil, primer era una qüestió molt excepcional, la feina i tal, que i ara tothom també se'ls canvia, no? Perquè et donen els punts i tot aquest rotllo que en el fons és anar-te enganxant amb un sistema que s'ha muntat. Jo penso que el problema està, com dèieu, una mica de que ells han fet aquest salt en molt poc temps en un país, pues, com deia la Marina, de no sé, molts milions d'habitants, etc, moltes diferències, i ho han fet molt ràpid, no? I això a vegades també hi ha el que deies tu, Vicenç, aquests desajustaments, no? Que suposo que la Marina allà els ha viscut, no?
Es nota això? A, sí, peu, sí, sí. A peu de carrer?
Sí, és el que et deia, hi ha com molt bullici, molt molta agitació en aquest sentit.
D'acord.
I és veritat, vull dir, i jo, la meva ciutat, bueno, clar, que jo també vaig veure viure el període olímpic, però que veus la transformació de la ciutat en només 2 anys. Ho vas una mica tergiversada pel fet dels Jocs Olímpics, sí. No? Però dius, ostres, com pot ser que això vagi tan ràpid? Jo, mira, ara fa temps que no hi vaig, però sé que quan torni estaria construïda una nova línia de metro, que la van començar a construir quan jo vaig anar-hi. I és allò de, ostres, en 4 anys són capaços de tenir una línia de metro. D'acord. Nosaltres aquí ja veurem quan ens arriba.
Una línia de metro per una ciutat que fa... Clar, nosaltres sí, pensem en clau barceloní, perquè és la ciutat que tenim propera des de Sitges més important, i ja veiem per fer una línia de metro el que porten anys parlant, i allà estem parlant d'una línia de metro, però clar, en una ciutat que ho va fer 10 com Barcelona. Vull dir que no és una línia de metro de 10 parades, igual són 40 parades aquella línia de metro i la fan en 4 anys. Mm-hmm. Ojo,
Per què la Xina s'ha convertit en la fàbrica del món?
Uf, no ho sé, suposo que hi ha diverses raons. I una que m'agrada defensar és que en el fons treballen bé, perquè nosaltres tenim la mania aquesta de tot el que és made in China,
sí.
És estar mal fet, però la veritat és que fan bons productes i ho fan a bé de preu. Després ja parlarem, perquè també va lligat amb la línia de metro, amb els drets laborals, clar, poden fer una línia de metro per la gent treballa dissabtes i diumenges.
D'acord, per la nit.
Tot plegat. Però vull dir, un dels motius, i el poso davant per portar la contrària, és que treballen bé. Segona, segurament els drets laborals. Tercera, les primeres matèries primes, i no sé, i després altres factors, que suposo que hi ha països que són del voltant que també són menys competitius.
D'acord.
Perquè, bueno, per exemple, a mi molta gent el que em pregunta és la Índia o la Xina, no?
Sí.
I jo em decanto per la Xina, perquè la Xina, a part de tot això, el que tens són uns bons transports. Jo m'anava de Canton a Hong Kong i sabia l'hora que sortia el tren i sabia l'hora que tornava el tren. Que també m'agradaria poder-ho dir d'aquí.
No toquem aquest tema. No toquem aquest tema.
Però vull dir, bueno, suposo que són tots aquests factors i que, malgrat totes les complexitats i tot plegat, doncs és un país que funciona bé. Després tindràs tots els problemes culturals i de negocis, però bueno, funciona bé i són competitius. Mm-hmm.
Dues qüestions per acabar amb la Marina Gallés. Per què ara mirem tant a la Xina i mirem tan poc al Japó, quan havíem mirat tant al Japó i havíem mirat tan poc a la Xina?
Perquè ara el Japó ja és un germà nostre. Mm. Amb el sentit de... Ja ha evolucionat, ja no pot oferir aquests tan competitius, és una societat molt més avançada i suposo que és això, no? També nosaltres com a països colonitzadors, doncs ens agrada anar cap al més pobre.
D'acord, i des del punt de vista estrictament d'espectadora que ha viscut a la Xina i que per tant em pot donar testimoni, l'estratègia d'Obama la Xina és l'estratègia correcta?
En quin sentit?
En el sentit de si als Estats Units els convé, per una banda, tenir una bona relació amb la Xina, per una altra banda, que aquesta bona relació s'estipuli sobretot en l'àmbit econòmic i que no s'estipuli tant en l'àmbit de deixar massa missatges de pressió des del punt de vista dels drets socials, laborals o d'aquells valors, diguem-ne, de la llibertat que se suposa que han de ser globals també. Des d'aquest punt de vista, l'estratègia és bona? Anar a petar més en l'àmbit econòmic que no amb altres que puguin fer mal?
Home, a mi personalment m'entristeix. El que passa que és l'estratègia que funciona. De primer anem al comercial i després ja anirem al social. I això passa amb totes les relacions. Comencen per un cantó i a mesura que pots vas fent feina per l'altre. A mi no m'agrada, però resulta que sé la més eficaç.
Anava a dir que això serà l'inèrcia del món, es veu, eh?
Sí, així anem.
Es posaran d'acord amb l'àmbit, o com a mínim amb un dels punts fonamentals que assenyalaven més d'un, que és la qüestió del protocol de les emissions de gasos tòxics a l'atmosfera, etc, etc. Arribarà un moment en què Estats Units i la Xina, doncs, per voluntat, faran alguna cosa sobre això?
Sí, però jo pensava que els Estats Units els teníem més a prop en aquest sentit, però no. Veig que mentre vagin de la mà de la Xina serà complicat, perquè crec que si ells pacten de, bueno, quan tu puguis ja ho faré, doncs la resta poca cosa podrem dir. Jo realment em pensava que amb l'Obama tindríem més possibilitats, doncs de poder provar el protocol, però aquest últim moviment a la Xina m'ha deixat trastocada.
D'acord, un pèl decebuda?
Sí, ja, bueno, ja ho veurem, no vull treure conclusions abans d'hora, però sí que l'últim moviment aquest m'ha descol·locat.
I encara una última, Europa quin paper ha de jugar? Enmig d'aquests dos gegants, enmig d'aquestes dues potències, aquesta Europa que ens deia la Marina Gallés, que és vista com la vella Europa, com aquella gent que havia estat quelcom molt important i que ara poden tenir l'experiència, però, bé, en fi, en la vida real. Què ha de fer Europa?
Home, jo crec que Europa aquí ha de ser un gran aliat, sobretot per poder aportar diversitat. No pot ser que amb la de països que som al món només dos ens dominin. I Europa va bé en aquest sentit, perquè aporta unitat, però a la vegada diversitat, i hauria de ser un aliat i un germà d'aquests dos per poder tirar estratègies endavant. I sobretot el que comentava també abans, Alemanya aquí ha de jugar un paper increïble com a motor d'Europa que és. I, bueno, jo crec que entre tots es tracta de sumar esforços, i això, que no per culpa de dos grans gegants, doncs no puguem aprovar coses tan importants com el protocol de les emissions.
A veure si en el fons estarem vivint, encara que parlem de la globalització, en un món bipolar com sempre. Si abans eren americans i russos, ara americans i xinesos.
Sí, que no canviem mai.
Sembla que no canviem mai a vegades, eh? Marina Gallés, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres. Us saluda en Joaquim Millán.
Gràcies, una abraçada, Marina.
Una abraçada ben forta.
Fins a propera. Adéu-siau, bon dia.
Vinga, adéu.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.
10:41, tot és molt maco, però no parleu de drets laborals, ni parleu de llibertats públiques, ni fiqueu massa el dit en aquestes coses. Ai, caram, de Xina.
Sí, la veritat és que també nosaltres d'aquí tenim percepcions, De fora la tenen de nosaltres, però nosaltres també, un país tan important com en aquests moments, que vull dir que s'està disputant aquest lideratge mundial amb els Estats Units, i veiem com l'Obama va allà a pactar, dir, bueno, posem-nos d'acord, nosaltres, que teòricament ara som els dos més grans, doncs veiem que també és un desconegut per nosaltres. Cosa que hauríem de començar a solucionar, perquè és curiós que ells saben molt més de nosaltres, malgrat estem allà a l'esquerra del mapa, com deia la Marina, però, clar, de la Xina no coneixem gaire cosa nosaltres, hem de començar a espavilar.
Un país ostre, en molts casos sí, però que ens crida, i això permetria fer moltes reflexions, a veure si el lideratge econòmic sempre s'ha de basar en alguna altra desigualtat. Obama ha picat la porta perquè la sanitat universal als Estats Units no és moneda corrent. La Xina, que és una potència emergent des del punt de vista econòmic, la fàbrica del món, basada en un sistema social que, si l'apliquéssim aquí, bé, hi hauria
una revolució.
I Europa segurament té, com moltes vegades ens ha dit en Joaquim, té la, si no la veritat, aquell referent des del punt de vista de model de societat que vetlla perquè els ciutadans tinguin sempre, o com a mínim, aquells serveis bàsics garantits, i en canvi, des del punt de vista del lideratge econòmic, Europa és ara aquí una quelcom difós enmig d'aquestes dues grans potències que són ara els Estats Units i la Xina.
No, crec que el que diem, el fenomen de la globalització ha portat això. Nosaltres teníem uns lideratges no tan econòmics però sí comercials que també estem perdent, i evidentment doncs en països tan grans com els Estats Units o la Xina, que prenen decisions d'una manera molt més ràpida i eficaç, ens ha perjudicat, en una Europa on volem dialogar, consensuar, pactar-ho tot, una Europa que anem tractats, que tracta Lisboa, que a vegades parlem, que ha costat el que ha costat per arribar, etc. Allò ells no s'ho poden permetre, i prova d'això és que no s'ho permeten, perquè a vegades tot aquest tema és també molt idíl·lic, molt maco, però també té allò que en diem uns danys col·laterals que en el marc d'aquesta globalització comencem a veure. No?
Mm-hmm. Saludem un altre consultor i analista polític. Ell és el president del Centre Català d'Anàlisi i Informació Internacional i va fer seguiment de les darreres eleccions nord-americanes a Washington. O sigui que fa un any era doncs en plena efervescència, perquè fa un any que Barack Obama va ser escollit, fa una setmana i mitja o dues que va tenir lloc aquesta commemoració enmig d'una certa controvèrsia entre allò que en el seu dia va dir el candidat in pectore president i el que ha passat un any després. Saludem a Pau Canaleta. Pau Canaleta, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Un any després de allò que va viure Pau Canaleta, la imatge d'Obama i el discurs s'aguanta tant com fa un any? Hem perdut la comunicació, ens sembla? Hem perdut la comunicació, ho tornem a intentar?
Tornem a intentar-ho.
O és que la pregunta està massa contundent i la línia se n'ha anat en l'aire? O és que tornem a intentar la comunicació amb Pau Canaleta i no sabem si la podrem recuperar amb un millor so o no? Tornem a saludar Pau Canaleta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No, us preguntàvem, no sé si us ha arribat la pregunta o no, si un any després d'aquella efervescència viscuda arran de la victòria d'Obama a les eleccions presidencials nord-americanes, el discurs i l'actuació de Barack Obama segueix amb la mateixa força des del punt de vista del consultor i l'analista polític que fa un any enrere.
Home, la força és diferent, bàsicament, perquè les expectatives que s'havien generat eren molt grans, i òbviament és difícil, no?, de que doncs, tantes expectatives i tantes esperances que havien dipositat en el president Obama doncs, s'hagin complert, i aquest és potser el principal problema.
Obama pensa més en la Xina o pensa més en Europa?
Jo crec que es veu abocat a pensar en la Xina, bàsicament perquè doncs, els principals problemes que li volen venir és de la Xina, en canvi d'Europa doncs, té els socis, bàsicament amb la majoria de temes, doncs tots els temes estan bastant pactats i sap que pot esperar dels socis europeus doncs hi ha lleialtat i no sorpreses. En canvi de la Xina, a part del dèficit públic que té comprat la Xina el dèficit americà, doncs és una potència emergent que no té unes relacions tan fluides.
D'acord, us ho preguntàvem així des d'un punt de vista de gairebé de reduccionisme. Europa hi estarà bé perquè en el fons no és una potència.
Exacte. Bueno, no és que no sigui una potència, sinó que...
Gairebé.
Bueno, és una potència, en matèria econòmica és una potència, en matèria política no, però sí que la Xina és una potència, com he sentit que parlava abans, com Estats Units o la Xina, que no hi ha totes aquestes discussions que comentava en Joaquim, ni es poden prendre decisions molt més ràpides, bàsicament perquè són països homogenis, més o menys homogenis.
D'acord.
En canvi, la complexitat europea fa que totes les preses de decisions siguin més complexes i que hi hagi aquesta debilitat que sembla doncs, que no sigui potència, tot i que encara continua tinguent un pes al context internacional molt important.
Sembla mentida, però hi fèiem una certa... És paradoxal, oi? I més perquè va passant els anys, va passant la història, i al final anem a petar el mateix. Europa, que pot ser, hores d'ara, un referent social per la resta del món, en el sentit d'intentar, en la majoria del possible, que els seus ciutadans tinguin garantits una sèrie de valors i de serveis universals, en canvi, li serveix de ben poc això des del punt de vista de poder fer valer el seu paper com a potència econòmica davant de Xina o Estats Units, que basen bona part o que han basat bona part de la seva potència econòmica amb una certa desigualtat social que ha mantingut el seu valor i els seus sistemes, no?
Sí, és, bueno, tot això és fruit de la història, bàsicament. L'evolució de la història europea després de totes les guerres que ha tingut, doncs ha fet que arribem a la complex... a definir-nos amb aquest model de societat en què, doncs, amortigua les desigualtats socials i millor garantia, doncs, de tenir èxit a nivell social. En canvi, els altres dos països, en aquest cas la Xina com els Estats Units, doncs, no han tingut aquesta necessitat, no han arribat en aquesta reflexió, i el seu model és molt diferent, molt més individualista, bàsicament perquè no han tingut aquests dos traumes interns, o aquesta experiència històrica. Bàsicament la història és el que defineix al final el futur de la societat.
Però, esclar, us preguntaríem, senyor Canaleta, el dia que a la Xina es fessin valer els drets socials, la potència econòmica on quedaria?
Bueno, aquesta és la gran pregunta, no? Allà en quin dia, doncs, la Xina... la majoria d'analistes diuen que això tard o d'hora es produirà, no sabem fins a quin punt, però tard o d'hora es produirà, ni en quin moment, però bé, i és una de les preocupacions de Xina, no? Els analistes o la gent comenta, doncs, que la gran muralla no és tant per fer que no envidessin la Xina, sinó sobretot perquè els xinesos no surtin.
D'acord.
El gran problema de Xina, bàsicament, és i que per això no deixarà de ser mai o no acabarà sent una potència militar important a nivell global, és que té un desequilibri intern que fa que estigui més preocupat per el que pugui succeir internament que pas per influir externament.
Entesos. Barack Obama se n'ha anat a la Xina i els xinesos se n'han anat a l'Àfrica.
Exacte. Sí.
O sigui que cadascú qui juga les seves cartes...
Exacte. Mm. Sí, Xina està en un moment de desenvolupament, bueno, ja fa uns anys, molt i molt important, econòmic, necessita moltes matèries primeres i, òbviament, doncs, l'Àfrica és una dels principals zones en matèries primeres i Xina està portant a terme una influència molt important, també perquè el seu sistema polític ho permet. Altres països com Estats Units o com Europa seria molt més difícil aquest colonialisme actual econòmic que s'està produint a nivell, doncs, que està fent la Xina a Àfrica.
Fa un moment heu donat la resposta. Si fem cas a la història, la Xina està exercint el colonialisme com ho va exercir Estats Units, en Sud-amèrica, ho va exercir Europa, en Àfrica.
Exacte, en èpoques de creixement sostingut molt i molt fort, doncs com va tenir Europa en el seu moment.
O sigui que no passa res de nou.
Jo crec que sí que passa coses noves, que és que sobretot que l'eix de decisió s'està desplaçant, doncs, des de l'Atlàntic al Pacífic.
D'acord.
Això sí que està passant, i sobretot el pes demogràfic, el que a última hora, desequilibra totes les relacions de poder, sempre són la relació de força demogràfica, no? En el que actualment, doncs, Europa no està tenint molta força demogràfica, està perdent pes específic en el context mundial, i doncs tot Àsia hi ha una explosió demogràfica molt important. Igual que hi haurà Àfrica, que també s'està produint i que acabarà tinguent més pes, perquè bàsicament primer hi ha l'explosió demogràfica i després hi ha l'explosió, doncs, econòmica.
Pensem que a Europa, en els darrers anys, hem passat d'un 14% de la població en aquests moments a un 7%, tot dia amb la immigració que estem tenint, etc, etc, que també això crea uns ajustaments aquí, etc, però al final, el que deia el Pau clarament, no som ni el 7%, tot just el 7% de la població mundial, i clar, el que no podem és el 7% agafar i dir, va, nosaltres volem anar a l'altre 93%, això no pot ser. I a més, com també m'ho deia ella, en aquests moments, doncs, tenim dos potències, que això ja ho ha dit abans la Marina, que són Estats Units i la Xina, que l'estem descobrint, però a vegades això també és una mica un contrasentit, perquè la coneixem des de fa temps, i sentíem parlar els nostres avis, ai, quan la Xina desperti, ai, quan la Xina desperti, i tots aquells acudits que es feien sobre la Xina, doncs la Xina la tenim aquí davant, silenciosament ha arribat a liderar, i en aquests moments, bueno, el senyor Obama, com deies molt bé tu, Vicenç, se'n va a la Xina a pactar, diu, bueno, escolta'm tu, amb Europa ja hem parlat, com deia el Pau, pactem, no en creure problemes, però vaig a pactar amb la Xina, és a dir, aquest és el que em pot fer mal, no? I per tant, jo crec que això és significatiu.
Amb aquestes alçades, senyor Canaleta, Estats Units pot fer valer que és potència en creativitat i Xina pot fer valer que és potència en mà d'obra?
Sí, sí, sí. Tot i que la Xina ja està començant a deixar de copiar per començar a crear.
Vaja.
Estem en aquest punt. Tot i que la diferència que té encara Occident en aquest sentit, sobretot Estats Units, respecte a les noves potències, és abismal. Per exemple, tot el tema de les noves tecnologies, si us hi fixeu, totes les empreses de valor afegit del futur, etc., doncs totes sorgeixen a Estats Units i és el que estan liderant l'economia mundial. L'economia del futur, no tant l'actual, no? Sinó sobretot l'economia del futur. I aquest lideratge fa que encara es mantingui per anys.
D'acord.
I sobretot el lideratge del talent. És a dir, recordem que avui encara la gent que vol estudiar a les millors universitats se'n va als Estats Units. És a dir, Estats Units també està liderant aquest talent que ho va fer valer a la Segona Guerra Mundial quan, en un moment donat, se'ls van portar d'Europa, però és que ara la gent que destaca més després a la Xina ha estudiat a universitats americanes. És allò que a vegades veus a les pel·lícules, aquest senyor que sembla d'un país, vaig estudiar a una universitat americana. Pues això encara avui està passant i lideren aquest talent mundial, a nivell mundial, de futur. No?
Ho preguntava per si Obama arriba a la Xina en una posició d'una certa debilitat, en el sentit que després de tot el que ha arribat a succeir, després del que ha passat a la indústria americana, després del que ha passat al món de la banca, després del que ha passat en tot l'àmbit econòmic dels Estats Units, un no pot fer valer massa cosa davant a l'hora de negociar, en el sentit de no podem exemplificar grans solucions perquè no hem estat capaços de resoldre ni el que ha succeït a casa nostra o de resoldre-ho a base de la... Bé, senzillament que l'Estat hagi injectat diners a tot arreu per salvar la nostra pròpia indústria.
Sí, en aquest sentit estaria bastant d'acord amb tu, no? És a dir, el que passa que sí que hi ha un lideratge comunicatiu, un lideratge...
De discurs, vaja.
Exacte, de discurs, en un moment de mancatge de lideratge, perquè aquests altres països en què diem que sí que tenen èxit, no? Com a la Xina, etc., tampoc hi ha lideratges molt clars, són lideratges molt forts, però no són lideratges morals potents, no? I en aquest sentit sí que els Estats Units, ara amb Obama, doncs pot tirar d'aquest lideratge.
Què hauria de fer Europa davant d'aquesta nova circumstància global, d'aquesta Xina emergent amb una mà d'obra poderosíssima, davant d'aquest Estats Units amb un president gairebé de caire global, amb discurs global, amb valors globals, i d'aquesta Europa que ara ho assenyalàvem en Joaquim Millán, llevat d'Angela Merkel, diguem-ne, viu en un món de la política una mica exaltat en la majoria de casos. Què hauria de fer Europa?
Europa el que hauria de fer és projectar-se al futur i pensar quin és el paper d'Europa, no ara, sinó d'aquí 20 anys. El que hauria de fer és repensar-se i tenir clar, doncs, el que deia en Joaquim, no? Que només pot sobrevaler, no, demogràficament no tindrem el pes que teníem, econòmicament per força anirem menguant perquè això va lligat a l'economia, el que podem fer és doncs, apostar pel talent, apostar per l'I+D, la creativitat i per les escoles, etc. Jo crec que el futur d'Europa hauria de passar per aquí. I per una major coordinació.
S'està en aquest camí?
Malauradament em temo que no. Però clar, ja va haver el procés de Lisboa, no va acabar de reeixir, com tots sabem,
sí.
I bueno, jo crec que malauradament no, però perquè Europa és complexa ja de per si, si no, no seria Europa. I el que hauríem de fer, doncs, intentar aquesta complexitat, doncs, intentar suavitzar-la i minimitzar-la per tal de ser més àgil.
O sigui que Europa hauria d'invertir en matèria gris, per dir-ho així.
Sí. Europa hauria de fer una aposta decidida pel talent i per allò que la pugui fer més especial, no?
Estem en el final d'una crisi i aquesta crisi, dic en el final, i ho pregunto, no ho afirmo perquè la majoria pensen que precisament en el final no ho estem, però aquesta crisi veritablement crearà un nou ordre mundial?
Jo crec que no, jo crec que no. Jo crec que el que fa aquesta crisi, com la majoria de crisis, és purgar una mica, és a dir, alliberar tots els excessos que s'han produït, millorar algunes coses, però el canvi de nova era mundial, el canvi de model, tot això és molt, molt més complex.
Vaja, que tot això que es deia fa un any, al final, pèl en cinc.
Sí, no, perquè també és una de les coses típiques, no?, que passa, en els europeus ens passa, que ens agrada molt allò, les grans expressions i les grans definicions, però després el concretar és molt més complicat.
No? O sigui que allò de...
Sarkozy va dir allò de refundar el capitalisme, ja semblava, com dirien ells, una butat en aquell moment. No?
D'acord.
El capitalisme és quelcom que... molt bé, refundem-ho, però cap on, com, quines conseqüències tindrà, és a dir, és molt més complexa del que... Sí, però que tindrà algunes característiques i sí que tindrà algunes coses que podrem millorar, no? Ara, fins a quin punt, quan es tornirà a produir, això ja no ho sabem.
O sigui que haurem purgat algunes coses, però el diner continuarà manant.
Com sempre.
Com sempre. Per què ens pensàvem que ens diríeu això? Per què ens pensàvem que ens diríeu això? Senyor Pau Canaleta, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Us saluda en Joaquim Millán.
Una abraçada, Pau. Gràcies per estar nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres, Joaquim.
Gràcies, adéu-siau. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Avui que hem conversat amb Marina Gallés i amb Pau Canaleta, a partir del paper que juguen ara aquestes dues grans potències. I no sé per què tinc la sensació que han canviat ben poques coses en el món.
Jo crec que sí.
Només han canviat els protagonistes, però...
I inclús el que deia ell, potser que amb aquest nou model hi hagin alguns ajustaments, s'ha purgat i tal, però la veritat, i aquí estic d'acord molt amb el Pau, hi ha una cosa que és evident. Europa, la recepta la té, perquè això que ha dit ell, hauríem d'apostar pel talent de l'IMSD, això ja fa temps que ho estem sentint inclús a l'àmbit local, en els municipis, a l'àmbit de la Generalitat, l'Estat espanyol, la Unió Europea, fa temps que estem dient, ho hem de fer, la recepta la tenim. El que passa que sempre també ens falta, que a part que Europa és molt complexa, moltes vegades ens falta aquella manca d'intensitat i de voluntat que un altre país diuen, vinga, som-hi, o poder estem cansats, això ho hem fet fa molts anys i ara, bueno, en parlem i grans discursos i grans declaracions i el cercle d'economia, els empresaris, els sindicats, però la veritat, escolta'm, i això és, jo crec que estem perdent un temps preciós si no fem aquesta aposta per l'educació, pel talent, a l'IMSD, d'una manera clara.
A només una nova hora d'Europa, abans dir-los aquest divendres 20 de novembre, aquells que tinguin interès a Sant Pere de Ribes, conferència i taula rodona sobre el canvi climàtic davant la propera cimera mundial de Copenhague, això serà a la Biblioteca Manuel de Pedrolo a les 7 de la tarda amb Arnau Caral i Susana Borràs, us ho diem per si us interessa tota aquesta qüestió del canvi climàtic aquest divendres a les 7 a la Biblioteca Manuel de Pedrolo. Joaquim, gràcies per estar aquí amb
nosaltres
una vegada més. En 5 minuts tornem, fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.